les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat a la Mella de Mar i les Terres de l'Ebre d'aquest dilluns 12 de desembre. La presentació de Sense Cadàver tanca el cicle de tardor dels vermuts Cala Cultura amb un gran èxit. Més de 200 persones han assistit a les tres cites del col·lectiu cultural que combina una presentació literària o una conferència amb un vermut popular. Creu Roja impulsa una campanya per la recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes. Sota el lema Els seus drets en joc, l'assemblea local espera aconseguir les joguines necessàries perquè cap infant es quedi sense un regal aquest Nadal. Troben flors de posidònia a Cala Lloveta en el repte científic impulsat per l'empresa Plàncton. És la primera troballa feta a Catalunya enguany, donat que aquesta planta endèmica, que floreix entre l'octubre i el febrer, no ho fa tots els anys. La Costa Daurada i l'Ebre ja pensen en Cap d'Any després d'un pont de la Puríssima fluix. La gran oferta de neu a altres zones i la llarga durada del pont han fet complir les males previsions del sector turístic. I tot a punt per la posada en marxa del nou radar de tram a l'A7 a la ciutat de Tarragona. Els dos radars fixos a l'altura de Sant Pere i Sant Pau i del Francolí han estat desactivats i s'han instal·lat senyals informatives dels nous aparells de radar. Aquests són els titulars d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. El col·lectiu Cala Cultura va cloure aquest diumenge el cicle de tardor dels vermuts Cala Cultura, una manera original de presentar un llibre o realitzar una conferència combinat amb un vermut popular. La darrera convidada va ser la periodista i criminòloga calera Fàtima Llambric, que va presentar el seu primer llibre, Sense Cadàver. Amb l'aforament del Centre d'Interpretació de la Pesca complert, Llambric va explicar la història d'aquesta novel·la de no ficció, que explica tot el cas de Ramon Lasso, el primer condemnat a l'estat espanyol per un doble homicidi, sense que s'hagi trobat el cos de les víctimes, ni restes biològiques, ni armes homicides, ni testimonis, ni tan sols la confessió de Lasso. La investigació periodística desgrana tota la feina duta a terme per la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra per provar que va ser Lasso l'autor dels homicidis i resumeix la cinquantena d'entrevistes que l'autora del llibre va fer-li a la presó durant 4 anys. Fàtima Llambric, autora de Sense Cadàver, considera que la crítica s'avaluarà amb el temps, però es mostra satisfeta de la feina feta fins ara.
Jo quan me trobo la gent pel poble, pel carrer, ai, doncs m'agrada el teu llibre. Sembla que a vegades també dir coses negatives fa por, o fa vergonya, o et sap greu. Per tant, bueno, jo crec que aquí no tinc punt de referència. Mediàticament, doncs, jo crec que ens està funcionant molt bé. I després hi ha coses més, més de dia a dia, que jo crec que són molt interessants. Pues, un advocat que et diga, estic portant un tema similar, a veure pel que em pot servir, no? Mira, si em va malament, potser no ho sé, saps? És més difícil que ho sapiguéssim. Jo estic contenta. Però això, no sé com dir, tu que ho contesti l'editorial. Jo m'ho vaig passar bé investigant sobre este llibre, m'ho vaig passar bé escrivint este llibre, m'ho vaig passar molt bé a la presentació, encara que d'entrada em feia por quan he vist tanta gent, però ha estat superbé perquè m'han fet sentir supercòmodos. I llavors, bueno, no sé si té difusió o no, doncs ja ho veurem amb el temps.
Aquesta presentació va ser la tercera del cicle després de la presentació del darrer llibre de l'escriptor Jesús Maria Tibau i de la conferència sobre el coaching del psicòleg Pere Portero. Vist l'èxit d'aquestes convocatòries, amb més de 200 persones participant en aquestes tres cites, Cala Cultura, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, prepara de cara al pròxim any nous vermuts, tal com explica el membre del col·lectiu Ramon González.
Estem molt contents. Els tres vermuts mos han funcionat força bé de la manera que nosaltres volíem que funcionessin i, ostres, si tot fos així, que fàcil seria fer coses culturalment amb este poble. Estem extremadament contents i extremadament motivats de cara a els propers vermuts que estem preparant de cara al mes de gener i al mes de febrer, que seran la presentació del llibre La Gran Mentira, de l'escriptor local també Enric Martí, la presentació tant del guanyador del Premi de Poesia com del Premi de Narrativa, dels premis nostres, dels premis de l'Ametlla de Mar. Una vegada passat festes, ja faríem una altra conferència tractaria sobre la moda.
A banda, el col·lectiu ja està ultimant les bases dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar de cara al 2017, amb importants canvis en el jurat de narrativa que permetran la consolidació del model de cooperació entre l'entitat i el consistori impulsat des d'enguany. Seguim amb més assumptes de l'actualitat d'aquest dilluns. L'Assemblea Local de Creu Roja de l'Ametlla de Mar participa per segon any consecutiu en la campanya de recollida de joguines amb l'objectiu de cobrir les necessitats dels infants pertanyents a famílies amb dificultats econòmiques importants i que no poden assumir l'adquisició de joguines per als seus fills i filles. Sota el lema "Els seus drets en joc", l'entitat espera aconseguir totes les joguines necessàries perquè cap infant es quedi sense un regal per aquest Nadal. Cal que les joguines no siguin ni bèl·liques ni sexistes i han de ser noves perquè tots els infants tenen dret a estrenar una joguina, sigui quina sigui la situació econòmica de les seues famílies. Tal com explica Pilar López de Creu Roja, es tracta d'una tasca de sensibilització amb la població i per això fa una crida a la col·laboració dels veïns del municipi en aquesta recollida de joguines. De fet, apunta que durant tot l'any des de l'entitat es realitzen accions de suport a les famílies amb infants, però que cal reforçar-ho en aquestes èpoques nadalenques.
L'any passat va ser tot un èxit i aquest any també l'hem començat, també a nivell estatal, però bueno, cada assemblea local doncs, intenta portar la campanya al seu nivell, dins de la gent que tu més o menys ja tens detectat, no? Dintre de les famílies que nosaltres assistim, hi ha un control i un estudi que fem i una valoració de les seues necessitats. Durant l'any doncs, anem mirant d'ajudar-los amb diferents projectes que van sortint. I sempre l'últim projecte de l'any, com bé el Reis és va dirigit de cara a la infància, aquest any tinc previst també molt similar a l'any passat, no? De que hi haurà bastantes joguines i que podrem assistir o donar pues, tot el que tenim previst a la gent que tenim detectada, segurament que sí, que tothom tindrà la seva joguina.
La recollida es realitza a través dels punts que són els establiments Casa Creixent i les llibreries Canigó i Sant Jordi. A més, també s'hi suma l'escola Sant Jordi i la mateixa oficina de la Creu Roja en horari del matí de 10 a 1 al passeig marítim de la població. Des de l'organització apunten que també reben el suport de diferents empreses que contribueixen a la campanya de recollida de joguines.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Una quinzena de bussejadors professionals van submergir-se aquest diumenge al matí a les aigües de l'Ametlla de Mar per trobar flors de Posidònia en les praderies del litoral calero en el repte organitzat per l'empresa Plankton Diving, un repte que s'ha aconseguit localitzant una desena de flors a la Cala Lloveta i sent la primera troballa feta a la costa catalana enguany. Aquesta planta endèmica de la Mediterrània floreix entre l'octubre i el febrer, però no ho fa tots els anys i tampoc a tot arreu per igual. Els científics desconeixen els motius d'aquest diferències i per això es va decidir organitzar aquest repte científic. Durant la immersió, la primera flor va aparèixer a 6 metres de fondària i a partir de 13 metres l'equip va poder localitzar-ne moltes més. És per aquest motiu, per ampliar els coneixements, que l'empresa vol seguir efectuant immersions d'aquest tipus i probablement tornarà a realitzar-ne una al gener, abans que acabi la floració. La copropietària de l'empresa, Eli Bonfill, ens explica que van decidir canviar d'ubicació del Torrent del Pi a Cala Lloveta per un avís que van rebre d'un grup de bussejadors.
Ens hem donat compte que la majoria de flors que veiem no estan enmig del Gran Prat, sinó potser més en zones del voltant, no? Potser com més perifèriques, o no sabem molt bé per quin motiu, si doncs no sé, les condicions són més fàcils a fora del Gran Prat, o perquè doncs, no sé, són plantes més joves, no tenim molt clar per què, però la qüestió és que és una cosa que veiem que es repeteix bastant sovint. I bé, justament vam canviar de platja perquè havíem tingut un avís un parell de dies abans que uns bussejadors els semblava haver-ne vist allà i vam pensar que millor anar una miqueta a tir fet, no? A comprovar si efectivament la que havíem vist ho era.
L'activitat s'emmarcava en un mostreig participant al projecte de Ciència Ciutadana d'Observadors del Mar, del qual Plankton Diving n'és l'Observatori Sentinella, coordinador de la Costa Daurada i l'Ebre. I de la Costa Daurada i l'Ebre seguim parlant perquè els establiments turístics de la demarcació van tancar aquest diumenge el pont de la Constitució i la Puríssima, havent confirmat les males previsions. Els hotels de Cambrils, Vilaseca i Salou han tingut una ocupació d'entre un 50 i un 60% de les poques places obertes, menys de 8.000. Així han pernoctat a la zona menys de 5.000 persones, quan a l'estiu ho fan unes 250.000. Els apartaments turístics han tingut un 45% d'ocupació sobre les 1.200 places obertes i als pocs càmpings oberts tampoc hi ha hagut gaire moviment. A les Terres de l'Ebre, els establiments rurals han aconseguit una ocupació del 20%, menys que la de l'any passat. Ara el sector turístic ja té la vista posada a cap d'any. A les Terres de l'Ebre ja tenen el cartell penjat d'ocupació a les zones rurals i a la Costa Daurada esperen millorar les dades del pont amb l'oferta de sopars de gala als hotels. Segons l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda, l'oferta de neu i la llarga durada del pont són dos dels factors que podrien haver fet que els turistes hagin decidit altres destinacions i no la Costa Daurada, una zona centrada en el turisme de sol i platja. Amb la vista posada a cap d'any, els hotelers milloren lleugerament les seues expectatives d'ocupació, com dèiem, amb les ofertes de ball i els sopars, que fan que aquells comensals que passin la nit a l'hotel també hi puguin pernoctar. I acabem avui el nostre informatiu parlant del radar de tram de l'A7 entre el cementeri de Tarragona i el centre comercial Les Gavarres, que pot entrar en funcionament ben aviat. Tot i que el Servei Català de Trànsit encara no ha facilitat una data de posada en marxa concreta, l'aparell resta ja totalment instal·lat. Aquest darrer mes es van col·locar les dues estructures metàl·liques que sobrepassen els carrils, les quatre càmeres i els quatre equips auxiliars. A més dels aparells, fa pocs dies que es van instal·lar les dues senyals informatives alertant del radar a cada banda del tram on s'inicia la mesura de la velocitat mitjana. Radar de tram es pot llegir en dos dels cartells que encara es mantenen tapats fins al dia de l'entrada en funcionament. Aquests avisos estan situats just en acabar la incorporació a l'A7 des del camp del Nàstic i després d'entrar a l'autovia des de la rotonda de Les Gavarres. A banda dels dos radars fixos que hi havia fins ara a la vora de l'entrada a Sant Pere i Sant Pau en sentit ponent i prop del parc Francolí en sentit llevant ja han estat desactivats. Els operaris els han tapat i aviat seran retirats, ja que aquesta àrea queda coberta pel nou radar de tram. Això suposarà que els conductors que entrin a Tarragona pel cementeri, per Sant Pere i Sant Pau o per l'Avinguda Catalunya quedin exempts de qualsevol radar, ja que el nou aparell només mesurarà els vehicles que facin els 4 quilòmetres complerts. El mateix passarà amb els automobilistes que entrin o surtin de l'A27 a l'altura del Francolí. Amb tot, hauran de seguir molt atents als radars mòbils de Caixa Taronja, que sovint es posen en aquesta tram de via. Val a dir que els dos radars fixos que han deixat d'operar aquests darrers dies havien recollit en el darrer any, entre el juny del 2015 i el mateix mes d'enguany, més de 467.000 euros, amb quasi bé 11.800 multes per excedir la velocitat permesa.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Comença la setmana dilluns i hem de conèixer també quina és la previsió meteorològica. Ho fem un dia més amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem una nova jornada i ho fem parlant de pocs canvis. Continuem parlant d'aquest anticicló que no s'acaba de moure. Sí que ho farà de cara a finals de setmana i llavors ja parlarem d'alguns canvis, però per avui parlem de domini del sol a bona part de la zona, però no a tot arreu, perquè més cap a l'interior, sobretot cap a la zona de la Ribera d'Ebre, aquí hi haurà aquestes boires que no s'acabaran d'aixecar i fa que les temperatures siguin bastant baixes durant tot el dia, amb un ambient força fred de manera puntual i més cap al nord de la zona, a la zona que toca més cap al Segrià. Cap a la resta sí que es podrien arribar a trencar i llavors les temperatures que pugin de cara al migdia. Més cap a la zona del litoral i del prelitoral, aquí les temperatures sí que seran suaus, temperatures màximes que podran pujar entre els 16 i 17 graus les més altes, i és que el sol ha de ser el protagonista bona part del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Sí, sol protagonista, però de moment els termòmetres a l'Ametlla de Mar segueixen registrant temperatures baixes. Ara mateix 12,8 graus, encara lluny d'aquests 15 o 16 que ens apuntàvem. Això sí, el sol llueix, però el vent encara és protagonista. Ràfegues d'entre 30 i 40 km per hora, amb vent que bufa en direcció nord-oest-nord al municipi. La humitat és del 64%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 12 de desembre de 2016 a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.